El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Començarem, són les 9 i 16 minuts. S'estan escoltant la tertúlia del Gall del Monestir a cuat.cat, al 91.5 de la FM, en companyia avui de l'Alfredo Bergua, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Del Jordi Casas,
bon dia.
Molt bon dia. I l'Àster, que està punt a punt, molt bon dia també.
Bon dia.
Avui comentàvem amb l'Alfredo... No,
jo vull començar amb un petit homenatge avui.
Va.
Jo vull fer un petit homenatge a l'alcalde de Girona, aquest que és el meu heroi, és un geni.
El senyor...
Un senyor que, veieste, que fa uns dies comentàvem que havia pres posició sense prometre, que després va pactar amb Ciutadans i el Podem per garantir-se un sou de 75...
No, el PP va ser el PP.
Amb Ciutadans i el PP per garantir-se un sou de 75.000 euros que li van retirar al cap de 3 hores al pacte, s'ha tingut que quedar amb les despeses de la representació, i després va dir que era alcalde per servei al país. No, és un geni. Aquest home passarà els anals de la història de Girona. És el meu heroi.
Ciutadans i Podem és el que volia el PSOE.
No, va patar Ciutadans, sobretot.
Era per introduir ja un altre,
eh? I el cap de Batons li van dir que no per l'independentista.
No,
i va l'home i diu que no, jo no hauria de ser alcalde, però ho fic per servei al país.
Li abaixen el sou, que és el que demanava Esquerra, tota la volta que acaba donant amb aquests pactes per acabar igual.
Un geni, eh?
Però va només dir que ell geni... no necessitava aquest sou, que té una feina.
Exacte,
sí,
va dir.
Sí. I qui ho feia tot per saber el país. És un geni només superat per el senyor Patxi López, que en una setmana ha canviat 5 vegades
el dia de la votació.
Del debat de parlamentari.
Però, un moment, expliquem bé això del sou de l'alcalde de Girona, pobre home, que
pobre,
també
que
em sap greu.
Que pobre. Moment,
ell va proposar pujar-se el sou perquè sí. No cobra sí. D'altres ens com sí. Passava amb anteriors alcaldes.
Ja.
I aleshores va considerar que el sou d'alcalde doncs, no era
corresponent. En 60 euros va just. Just.
Ho dic només perquè la gent sàpiga que no era sí, una proposta no. Així, perquè sí, tenia una justificació darrere que pots compartir o no.
Es va posar el sou, es volia posar el sou que tenia el president del govern.
Home,
no, és que 68.000, jo entenc que va justet i...
Era un pacte curiós, si s'arriba a tirar endavant amb el tema del PP i Ciutadans partint que l'exalcalde és actual president sí. de la Generalitat sí. I amb un discurs i amb un ideari I molt concret.
Expresident de l'Associació de Municipis per la Independència.
El qual també diu molt de la perspicàcia del seu Puigdemont nomenar els seus successors.
El número 18.
El 18, sí, sí.
Bueno, és una petita homenatge, sí.
Doncs no n'havíem parlat amb aquesta tertúlia, perquè de fet ens va quedar en el tinter fa uns sí. Dies, però...
De totes maneres, ens ha promès més sorpreses.
Sí.
No dubtis.
Doncs això és el que passa a Girona. Deia quan començava que amb l'Alfredo preguntava què tenim d'actualitat avui a Sant Cugat. Doncs avui és un superdimarts a nivell d'empreses.
Econòmic.
Carrefour, que torna a comprar l'hipermercat del Sant Cugat Centre Comercial.
També fa més voltes aquest hipermercat que...
Havia sigut Carrefour,
no? Continente, del mateix grup de Carrefour, amb la fusió amb Prica. Aleshores, l'any 2000 van decretar que hi havia competència o concentració excessiva d'hipermercats de Carrefour i els van obligar a vendre. S'ho va quedar Eroski. Eroski era decidit per també temes econòmics que se centrarà a Catalunya només en Capravo i per tant cedeix aquests hipermercats que havien sigut de Carrefour tornen a ser d'aquesta empresa, d'aquesta marca francesa. Roche creix al Sant Cugat amb una filial dedicada a la diabetes, Norauto obre a Sant Cugat un autocentre, GFT busca 100 treballadors més dels 200 que havíem anunciat per incorporar el seu equip a la Fira de Jou Barcelona 2016 i també teníem que Grifols amb l'agregat de Telecris creix un 13% el 2015 i arriben als 532 milions d'euros.
I a tot això segur que els nostres sous no han pujat, no,
no
senyors?
Bueno,
no ho estem fent bé, no ho estem fent bé.
I aquests més de Pontilles i restes, si tanquen Delphi, surt negatiu.
Ah, sí.
M'entens?
És el contrast.
Jo m'alegro pels llocs de treball que es puguin crear aquí, no? Però clar, vull dir que llavors tanques una sola empresa més emblemàtica a Sant Cugat i aquests números se'n van a prendre pel sac, amb perdó de l'expressió.
Un mapa potent, el que comentàvem aquí a Sant Cugat, aquest eix de la B30 concretament, és que gairebé sí. Aquestes empreses estan allà a fincades.
És un eix que no només s'està consolidant i que efectivament doncs, està portant molta activitat econòmica, que no deixa de ser doncs, molt bo per la nostra ciutat, i lamentar evidentment que tenim l'altre costat de la moneda, que és Delphi.
Perquè bueno, tot el que has dit és sector serveis, no, bàsicament?
Sí.
No, perquè és molt simptomàtic, no? Sector serveis, el Capet és una empresa industrial, simptomàtic de la desindustrialització de Catalunya, que, bueno, un dia ho pagarem cara, això, no? Un país d'una tradició industrial inqüestionable que s'estigui desindustrialitzant amb una manca de política industrial, jo no sé si un país sense indústria pot tenir una base econòmica sòlida. Jo crec que un dia ho pagarem, això, però bueno.
En tot cas...
A part que el sector serveis, tots sabem que les condicions laborals avui per avui són bastant més flexibles i pitjors que les indústries amb una certa tradició, no?
Es anava a dir que la lectura positiva és que a poc veiem doncs, que la situació econòmica sembla que va a poc arrencant, encara no per tothom, sabem que falta molt, però en tot cas totes aquestes notícies són, també em sembla que era ahir que publicàveu aquí a Cugat.cat el tema de la construcció dels pisos, sí, que una mica es torna a reactivar, que també dius, ai, no tornem a una bombolla immobiliària, però com a mínim acabar tots aquells pisos, edificis que tenim a mitges en els barris nous i ajudar a consolidar aquests barris que van creixent, però aquesta imatge d'edificis a mig construir tampoc no ajuda gaire.
I aquesta on se comentava l'Ester són aquests 260 habitatges que, amb els que ha tancat el 2015 a Sant Cugat, i les previsions apunten que se n'edificaran un miler aquest any, segons l'Associació de Promotors de Barcelona. El que també ens diuen aquestes dades, aquest informe que ha fet aquesta associació, és una mica el preu de Sant Cugat respecte a Barcelona, i és que se situa en una de les ciutats més cares, amb el metre quadrat útil de nova construcció, en 3.477 euros, respecte, per exemple, de Barcelona, la mitjana, estic dient, de 3.016 euros, vull dir que és un,
ostres, o sigui,
un 15% superior.
O sigui, els preus han baixat a tot arreu, menys aquí.
O sigui, amb un sou mitjà anual d'aquest país, pots comprar 5 metres quadrats.
Mare meva.
Bueno, sí. Escolta'm.
Sí, sí, malament, no? A lavabo.
I a més, pensem...
O dormir dret.
I també hem d'afegir una altra cosa, que és que ara, precisament, també les condicions hipotecàries són bastant favorables, els bancs tornen a donar més crèdit, per tant, jo no sé si hi ha aquesta, també aquesta por d'algú que puguem tornar a reviure...
No és allò que l'home és l'únic animal que...
Sí,
aquí dos vegades la mateixa pedra.
Aquí no, amb això no n'aprenem, home. Vull dir, segur que si d'allò es torna a haver-hi aquí, no, amb això n'aprenem.
Això de dir diumenge...
La qüestió és fer calés i tornarem a comprar, a fer enginyeria bancària, tornarem a endeutar-nos fins a les celles, ja veuràs.
En el cas de Sant Cugat, deia un company d'aquí de la tertúlia, que és que dèiem, home, justament aquesta ciutat, que tenim aquest problema de generació moltes vegades, que els joves han de marxar a altres ciutats perquè no poden romandre aquí la ciutat, deia, no, és que la qualitat de vida es paga.
Jo he de dir que també és cert que, perdó, però durant uns anys, quan van començar a baixar una mica els preus dels pisos, aquí no han baixat molt, però en tot cas han baixat, bé, jo tinc bastants amics que van poder adquirir un habitatge aquí a Sant Cugat, als barris nous, segurament, que dius, no estan al centre, però en tot cas que tenen zona comunitària, piscina, pàdel i de tot, per un preu que abans haguéssim comprat un pis de 30 metres quadrats. També, a veure, són gent que segurament doncs, no té un sou dels més baixos, però en tot cas joves en una situació força mitjana de Sant Cugat. Això segurament no tornarem a perdre.
Això, el que diu qualitat de vida, jo em dic elitisme social,
Això depèn que li pregunti
això que té una cosa. De vida,
però és que és el que trobes, Jordi?
Bueno, és elitisme social perquè és una qualitat de vida que només ho pot pagar no determinades persones. Per tant, això és elitisme social.
Però Sant Cugat qualitat és més car un pis al centre sense tot això.
La qualitat de vida és personal intransferible. Per mi la qualitat de vida és una cosa, però un altre senyor serà una altra.
Segur.
Per un serà tindre piscina a casa i anar cada cap de setmana a la Cerdanya, per mi la qualitat de vida és una altra cosa. Bueno.
Però Jordi, és la paradoxa. Sant Cugat és més car un pis al centre que no un pis als barris nous, amb zona comunitària, piscina, tenis i un massatgista a la porta. M'he passat, però...
I que no hi ha oferta, tampoc.
Ho entenc, perquè avui per avui anar als barris nous és 50% d'allò, un llullo de collons si tens nens petits, perquè allò està buit. Jo ho entenc, no acompanya que la gent hi vagi a viure. Jo dic, anem a viure un bloc de pisos de 15 que només viuen dos. Ui,
Ara els que estan ocupats.
Sí,
ocupats, vull dir que hi ha...
Ara, què has dit? 200 i pico pisos acabats l'any 2015?
Sí, 260 habitatges, 260 habitatges durant el 2015.
I ara 1.000 es preveu per aquest 2016?
I ara s'edificaran un miler. durant el
moment. S'iniciaran. Sí. Cuidao, una cosa són els... I després,
suposo que turó de Can Mates...
Però tenim tot d'edificis amb estructura.
Palleres, no?
No sé si vull Palleres, perquè hi havia força de terrenys que quedaven allà com bolets.
Vull Palleres, jo recordo un altre edifici que... Exacte, aquí està el tema. Estem parlant de construcció nova o que s'està... Aquesta que va quedar mig així...
No, el 1900 iniciat, però iniciat pot ser que ja tingui l'estructura feta.
Segurament.
A veure...
Allà a l'avinguda de la Clota, diré que quan ja passes els últims que queden acabats, hi han com dues estructures que es veuen l'esquelet.
Exactament, i per tant, això em referia.
Montpelleres jo crec que està una mica més buit que Can Mates, i fa poc estava al 50%. Uh-huh. Entre pisos que no estan plens i mig fets i terrenys encara buits...
Sí.
Vull dir, clar, és que el tema de la crisi es va enxampar flapa, que jo me'n recordo, per cert, allò de les previsions, ja veurem quines es fan, no? Jo me'n recordo quan va començar el 2008 i tal, no? Xiu, que va caure en picat una immobiliària, allò que sortia el dia i Sant Cuat, allò típic, no? Tres immobiliaris, què que ho veu, això? Tres anys, això, en tres anys estarà superat, això,
sí, sí.
Tres anys, hòstia, mira, ja en portem quants?
Vuit.
Vuit.
Mira, us torno a recomanar una pel·li, ja us vaig dir la setmana passada, sí. La que ja no recordo com es diu, que explica molt bé lo de la crisi, com es deia. És igual, ara una altra. aquesta és espanyola, la pel·lícula no és molt bona, ja us ho dic també. Tenemos que hablar, precisament, bona part de la trama de la pel·lícula té a veure amb la crisi immobiliària i amb anar invertint en projectes de no, això, ui, serà superbo.
Passa la crisi immobiliària
i ho perdem tot.
La crisi immobiliària havia portat un element que a mi em sembla que era positiu en quant a possibilitats de tenir un habitatge, que és el tema del lloguer. Havia marxat algú i dius, escolti, a veure, ja que tenim allò, però fem un lloguer que estigui bé, i gent hi podia haver excitat. Ara tornarem a la compra, ara ja tot deia la recuperació econòmica, ara tornarem a comprar i ens tornem a endeutar, quan jo crec que el tema lloguer és una solució bona per qui no té pasta per gastar-se, i si trobes un lloguer mínimament presentable, pues una bona solució. Ara tornarem a la venda, a la compra, i el lloguer tornarà
El tema sempre serà si és atractiu, primer, si és atractiu o no comprar una propietat per qui pugui, i l'altre són les condicions, perquè és evident que ara, pels tipus d'interès que tenim, precisament amb els marcadors com l'Euribor, que són molt més atractius que fa uns quants anys...
Per primer cop, això, per sota de...
Sí, és veritat que les condicions...
Vaig dir, ja no baixarà més, doncs mira.
Sí, ja no són les condicions del 120% que la gent aconseguia per una hipoteca, sinó que les condicions són unes altres, però també qui pugui permetre's...
De totes maneres, els bancs es protegeixen, vull dir, perquè clar, ja no... Jo recordo, vaig tenir la sort, que ara ja no la tinc, perquè vaig tenir que renegociar la hipoteca en el seu dia, però vaig arribar a tenir un Euribor més 0,12, que avui això, ni de conya. I ara t'estan plantejant, ja per sortir un 1 més 1,75, vull dir que és difícil trobar ara una hipoteca, perquè els bancs no poden assumir el risc que aquestes baixades tan bèsties de l'Euribor, no? Per tant, vull dir, a veure...
Euribor negatiu també,
no, per això, vull dir, mira, jo quan vaig signar la meva hipoteca ja m'ho deixava ben clar, que si baixava del zero, que ells això no ho repercutien, no?
De totes maneres, el tema de la compra, que el país, no sé per què, és el rest, tenim una... proporcionalment és absolutament revés a Europa. Europa és un 20-80, 20 de... Resumo, 20 de compra i 80 de lloguer, i és al revés. Clar, el tema de la compra està en relació als preus dels lloguers. Quan aquí vivia la bombolla, si resulta que pagaves de lloguer més que el que pagaves de la hipoteca, deies, per això pago una hipoteca, i el pis serà meu d'aquí 10 anys i tal. Per tant, la crisi va anar tot a prendre pel sac. Però, clar, si els lloguers fossin uns lloguers allò, dius, no sé, per dir alguna cosa, el 20% del sou, va, el 25% del sou. No? Dius, bueno, dedico 25%, però no m'embolico una compra, no? Ara, clar, si estàs pagant la meitat del sou, dius, per això pago una hipoteca, per tant, tot depèn dels lloguers. Segur que si tornem a refer a construir pisos i es tornen a vendre tal, segur que els lloguers tornen a pujar i tornem a estar els mateixos.
Exacte.
Perquè han baixat perquè no es traien els pisos de sobre, els bancs.
Clar, era una solució, per això han baixat el lloguer. Evidentment.
I quan s'ha parlat de lloguer social, 250 euros, no, perquè, mira, a partir dels immobilitzats, traiem-li
el veig com a rendiment, sí, sí.
Però és que no només lloguers, els sous en aquest país ja fa molt temps que no són...
No,
però que no són corresponents al preu de la vida, no només en l'habitatge, sinó en tot. És molt difícil.
Jo vaig un dia a fer números, abans, després el pis s'ha devaluat, evidentment, no? Com tots, però el 2007, per dir alguna cosa, jo vaig calcular que el meu sou respecte a quan vaig a comprar el meu pis s'havia multiplicat per 4, i el pis per 30. I el valor, sí, home, i el pis em durarà 30 vegades més, no? Bueno, ja està tot dit, no? Bueno, dic el meu com un exemple, això a tots, no?
Doncs són dades que teníem de previsió d'aquesta associació, insistim, de promotors de Barcelona sobre el creixement respecte de l'any 2015 a nivell d'edificacions i de construcció aquí a la ciutat, amb aquesta previsió d'un miler, ja veurem això com es materialitza.
La gran apuesta, ja m'he recordat el títol de la pel·lícula. Ah, no us volia deixar així.
Aquesta era candidata als Òscars, no sé, al final...
Aquesta me la recomanaven, la traïda, dius que no és molt bona.
No, dic que la que no era molt bona era l'espanyola.
Ah, vale.
No, aquesta és molt bona, és densa, també ho he de dir, vale, vale. I és molt econòmica, és densa, però explica tot el tema de Lehman Brothers, la fallida del sistema bancari i econòmic d'una manera... Si entres en el tema econòmic i no estàs mig adormit un diumenge a la tarda com jo, que tot i així la vaig entendre, doncs jo crec que ho explica d'una manera que posa els pèls de punta.
Hi ha una altra pel·lícula, ara m'ha vingut al cap, que és la de... Un Franco 14 pesetas, em sembla que era del Carlos Iglesias, que també parla una mica, però és dels anys 60, de quan la gent marxava a Suïssa, per exemple, a treballar i aconseguir diners. En aquella pel·lícula, parlàvem d'una estafa promotora, que van haver-hi moltes, dels barris que creixien al voltant de Madrid, i les famílies que havien pagat sobre plànol al pis, no, no, i arribaven allà i
no només a Madrid.
No existia.
Mira tot el tema luminosi d'aquí, no? També. Ja va ser.
També perquè
quan hi ha aquests creixements brutals en tan poc temps,
algú...
Els desaprens seus fan l'agost, m'entens? Quan la gent té necessitat de trobar un habitatge, pues, escolta, en fi.
Per qui ens escolti, que tenemos que hablar, que he dit que explicava conseqüències d'això, la crisi, no he fet d'espoiler, que no pateixin, que això és el principi de la pel·lícula i amb la primera escena ja es veu claríssim. No l'he desmuntat.
Pues jo passaria, sí, mira, t'introduiré un altre tema, però ara per sortir la pel·lícula anem a una novel·la.
Va,
introduïm el següent que volies parlar, no? Crònica d'una mort anunciada. Gabriel García, bueno, Márquez.
Jo parlava de Colabrot a Madrid abans de començar la tertúlia i tu dius novel·la negra, però, també podíem calçar. Sí.
O el camarot dels germans Márquez, per buscar-hi un altre enfoc.
O còmic, o jo crec que, bueno, en fi, no.
Jo veu dir, la
surrealista, potser l'Overcraft.
Ja vam parlar la setmana passada que això no, que des del vostre punt de vista això no anava enlloc, tal i com estaven les coses fa 7 dies, però és que la veritat és que els últims dies, entre les proposicions d'amor que hi ha hagut del PSOE a Podemos, obviant alguns acords...
No, amor no, això és sexe.
No sé què era, però home...
Era matrimoni de conveniència.
S'ha convertit en comèdia una mica, perquè hi havia 5 punts, en principi, en aquest acord de Ciutadans i el PSOE. Se suposa inamovible, se suposa, perquè després el senyor Sánchez a Podemos els hi explicava una altra cosa, s'han sentit ferits els de Ciutadans...
Perdona, però no només, també la Chacón posant un tuit dient que hi havia un referèndum per Catalunya, vull dir, jo no sé exactament...
Quan el text diu explícitament a la pàgina 70 i pico, dues línies, les úniques que dic és que terminantment prohibit un referèndum de caràcter autodeterminista en cap comunitat autònoma, que és l'única referència explícita.
I sortint a la ILIC, carregant contra Ciutadans, vull dir, és que, jo, és que la situació...
A mi m'ha sobtat molt el resultat de la consulta interna del PSOE. Jo, que els militants ho avalin d'aquesta manera, un acord PSOE amb Ciutadans, és que és com Esquerra amb dreta.
No, jo no.
71% a favor d'una participació del 50.
Sí, però tot i així...
A Catalunya 31, la participació.
Però per una coseta,
jo crec que hauríeu de fer l'exercici de veure què diu els estatuts de Ciutadans respecte a la seva ideologia, perquè vosaltres dieu, no, són de dreta, no són de dreta.
Els estatuts de Ciutadans, la realitat.
La seva línia ideològica, quan ells es funden i no modificat que jo sàpiga aquesta...
Sí, però,
són un partit progressista de centre-esquerra.
També s'ha quedat l'Estatut de Catalunya i constantment ens ho intenten tirar per terra.
Jo crec que un partit... Els estatuts...
Ciutadans vol substituir el PSC a Catalunya.
Els estatuts i els estatuts, però després hi ha una cosa que es diu programa, hi ha una cosa que es diu actitud, hi ha una cosa que es diu declaracions, hi ha una cosa... I pràctica.
Però això passa en molts partits, només amb Ciutadans.
A veure, jo, aquí ho vam dir, el Sánchez tenia que fer vol fer la quadratura del cercle, per una banda sap que és la seva, que si no ho fa probablement no li deixaran repetir, si es fan eleccions probablement i ja es farà dir, no, recanvio i així fem la gran coalició directament, no molestis més, fora. I a més vol fer-ho amb les pressions internes del comando Corcuera, que no li deixen girar cap a l'esquerra i pactar amb Podemos, que això quedarà claríssim, no? Al contrari, el que ells volen és a tota aquesta pressió desgastar Podemos per tindre un espai polític més ampli, no? Això és la quadratura del cercle, tu. Que ja li va passar ahir, no? Va començar a llançar propostes bilaterals aquí i allà, una cosa raríssima. No, tu, toma, l'eix del Mediterrani, no? Això ja hauria de ser en el programa, jo crec que l'eix del Mediterrani, hòstia, si qualsevol partit avui ja no fot el programa, no? I coses d'aquestes. No, millorar el finançament, no? I per l'altre lado els dius, no pensarem ni un mil·límetre, no ens pensarem ni un mil·límetre del que hi ha esquit negre sobre blanc, no? Ah, aquí té un problema de pel cos el senyor Sánchez.
Però és que aquest acord precisament ja va sorprendre els 5 punts mare de l'acord. No, un dels temes més controvertits era la derogació de la reforma laboral, que amb això el PSOE ha fet tota la campanya, diguéssim... Ha deixat molt clar que faria doncs, aquesta modificació, i Ciutadans no ho va voler incloure dins d'això, que precisament amb això sí que una modificació, però no una derogació, i amb això sí que s'aproxima més potser a l'ideari del Partit Popular. I això ha estat des del començament, minut zero, problemàtic per aquestes dues formacions, perquè em sembla que eren 5 hores després de la signatura que vèiem allà entre els dos partits. Les 5 hores Pedro Sánchez ja deia que no s'ha especificat, però queda palès que una de les intencions del Partit Socialista era aquesta derogació. Per tant, ja començava malament el matrimoni.
No, bueno, les contradiccions són moltes, vull dir, perquè Rivera va estar tota la campanya dient que ell mai faria president ni a Pedro Sánchez ni a Rajoy, uh-huh, perquè ell seria el candidat. Deia també que el... Com sé això? Ara m'he quedat en blanc.
Va dir
la Isane que anava amb el paper i el boli i portava tot el puntadet.
Sí, no, això...
Has de vindre amb el guió.
Va dir que, respecte al tema de fer president a Sánchez o Rajoy, ell va dir que no s'imaginava aquest escenari, aquest dissabte, ens va dir a la Sexta, que per tant no podia imaginar aquest escenari tan dividit, i va fer aquelles declaracions sense el context.
Bueno, escolta, també el Sánchez deia que Ciudadanos no les juventudes del PP, no? Les noves generacions del PP, no? Vull dir, bueno,
a mi, perdoneu-me, però els únics que s'han mantingut coherents aquí en aquestes negociacions són els de Podem.
No,
que, no s'han, que no s'han mogut, no, perdona, parlava ara entre aquests tres. Que no s'han mogut, i ja està. Ells van marcar una sèrie de línies i de condicions i de criteris i les han mantingut. I crec que la coherència... doncs és una cosa que hauríem de tenir en compte tots plegats, que tots l'hauríem d'aplicar una mica, estaria bé, perquè al final ja no saps a què votes ni a qui votes. Votes una cosa, et diuen una cosa i l'endemà te n'estan dient una altra.
I a més em sembla que hi hagi un insult a la intel·ligència, em perdó, que això sigui govern progressista i reformista.
Exacte. I l'altra cosa, un moment, ja sé que l'Alfredo carrega molt contra aquests intents de Pedro Sánchez de fer govern i tota aquesta pantomima, però jo en aquest sentit almenys trenco una llança a favor de que... s'hi ha arriscat i s'hi ha atrevit i ha desencallat una cosa que ens podia haver passat un any i mig amb un govern en funcions. Perquè és molt fàcil dir, no tinc suports, no anem a debat d'investidura. I com que no anem a debat d'investidura, el rellotge no comença a comptar i no hem de fer eleccions anticipades si no hi ha un acord. Doncs en aquest cas, com a mínim, aplaudeixo la digue-li la valentia, la bogeria o el que sigui, però si no hi ha una solució, anem a eleccions anticipades. Sí, però, que no solucionarem això, res, segurament, però és igual, no ens podem assegir tota la vida.
Has de veure el context...
Bé, però en tot cas no ens
perquè
estem així
ell,
tota
ell,
la vida.
Ell era o tirava endavant o era la seva mort política. Ara té una petita escletxa d'una via d'aigua que en el partit se li havia obert per dels barons i tot, que estan afilant ganivets des de fa temps i té l'única probabilitat de, almenys de guanyar notorietat i d'intentar buscar-se el seu espai.
Bueno, però el Partit Popular era no tinc suports, per tant, o soc president perquè m'escullen, o soc president en funcions perquè no em moc d'aquí. Tant per tant, valorem, vull dir, cadascú té els seus motius.
El president en funcions dura com a màxim 3 mesos.
No, però en el cas de les eleccions espanyoles són màxim 3 mesos si has convocat debat d'investidura, és a partir del debat d'investidura. Per això dic que el Pedro Sánchez ha provocat que hi hagi aquest calendari, si no ens podríem haver estat un any i mig així.
El Pedro Sánchez s'havia de tirar a l'aigua, o com es digui, perquè ell sap que si no surt bé, el recanvi és una cosa sense ell i la gran coalició.
Sí, però es podrien haver estat tots dos buscant acords i anar allargant tot això.
Això ho sap claríssimament. El que passa és, clar, perquè a veure, si hi ha noves eleccions, si hi ha noves eleccions,
segurament estarem igual.
No, però com et presentes? A Ciutadans està clar que ha recuperat protagonisme que l'havia perdut, i això li anirà molt bé, però clar, si hi ha noves eleccions i els tornarà a presentar el Sánchez, com es presenta?
Ja ho veurem, si li anirà molt bé a Ciutadans.
Que voy a hacer una mayoría de izquierdas, coña, porque no lo he hecho ya.
Bé, doncs potser hauran de fer canvis de personatges,
exacte,
i potser hi haurà un panorama una mica,
exacte,
més definit.
Exacte, canvi de personatges i la cosa girarà cap a la gran coalició, per això sap que ara o mai.
Però en
ara,
tot cas ens movem.
Ens movem, sí. La nave va, que deia. De totes maneres, a veure, jo havia dit el primer dia, hi ha, sobretot en nombre de vots, majoria d'esquerra d'aquest país, perquè l'esquerra intenti, amb els pactes d'estat necessaris, imprescindibles, però perquè intenti formar una majoria de govern. Bueno, el Sánchez no ho ha fet, això. A mi, un pacte, per més progressista i reformista que es digui, que no parli de derogar l'article 135 aquell de la Constitució, famós modificat, que no parli de blindar constitucionalment els drets socials, com es va dir, que no parli de carregar-se la reforma laboral, que no parli clarament d'un sentit federal de la reforma de la Constitució i que no faci referència a Europa, que no he sentit que parli ningú d'Europa, quan Europa s'està enfonsant com a projecte polític, perdona, ni progressista, ni reformista, ni res. Això és más de lo mismo.
És que a Espanya tenim dos eixos, dreta i esquerra, per dir-ho així, sí. I nacionalisme, no, sí. Nacionalisme. Sí, i topen.
No té res a veure amb el que estic dient.
No, perquè el PSOE, per fer un pacte amb partits d'esquerres, hauria d'acceptar, per exemple, el referèndum de Catalunya. I això els barons del PSOE ni de broma.
No, jo no he dit referèndum, jo dic una reforma federal en condicions.
Sí, no dic la teva proposta, dic el problema que es troba el PSOE per poder fer un acord d'esquerres, i com que amb aquests partits ha d'acceptar un referèndum de Catalunya que no pot acceptar perquè se'l mengen, doncs s'han d'anar a buscar opcions estrambòtiques, no perquè Ciutadans siguin estrambòtics, sinó per la coalició.
No, però tampoc, a veure, a Andalusia estan governant amb Ciutadans, també, vull dir...
Per això dic...
Quan ha pogut triar el PSOE, Ciutadans, perquè el País Valencià de les Illes no va poder triar. Quan ha pogut triar, ha triat Ciutadans d'Andalusia i a nivell de...
Però també, a veure, si aquí el que jo he dit diverses vegades, el PSOE pot triar dues coses, girar cap a l'esquerra, com va fer en el seu dia cap a Grècia o Portugal...
Però el PSOE no, cony.
El socialisme espanyol pot elegir el model portuguès o pot elegir el de les socialdemocràcies del nord d'Europa o inclús alemana, que són més centristes, que són capaces de trobar acords amb partits de centre-dreta europeus.
Però ens falta una pràctica aquí perquè
estem encara una democràcia molt immadura, tot i que té 30 anys la Constitució espanyola, quants porta? 37 anys, però no tenim encara experiència d'aquest tipus. Ja me'n recordo el que volia dir abans, les contradiccions de Rivera. Abans deia que Rivera, pues deia que ell no faria president a un ni a l'altre, i ara s'ofereix ja de vicepresident, ja no descarta entrar inclús en el govern. Vull dir que...
Les ofertes de vicepresident no falten.
Quan a l'Iglesias se li va dir de tot, jo recordo quan Podemos, que potser la pastora de senyor no era la més adequada, va sortir i va dir, estem disposats, que no va dir d'entrar al govern, jo agafar la vicepresidència. Solo 15 milions, que per cert, els mateixos, que aquesta és una contradicció que no vaig no entendre mai, com no es posaven vermells els que ho deien, els mateixos que deien, com el senyor aquest, l'intel·lectual aquest, que el senyor Joan Tàpia del periòdico, els mateixos que deien, és que només volen cilions, deien, no, és que el que volen és desgastar el PSOE per superar-lo i fer-li els seus passos. A veure, volen cilions o no volen entrar al govern i volen desgastar el PSOE, perquè és incompatible una cosa amb l'altra, no? Bueno, i ara el senyor Rivera...
Exacte.
I ningú ha dit que vol cillons, ningú ha dit que l'únic que vol cilló, encara no ho he sentit.
Un dels altres acords que també es van posar sobre la taula, insisteixo, amb aquest escenari tan hipotètic de com anirà des d'avui, per exemple, aquest debat d'investidura del senyor Sánchez, era el tema de les diputacions i d'altres organismes locals, supralocals, supramunicipals.
Una mandra, ja.
Això de les diputacions... És que,
sí, però és que després, a partir d'això també s'han dit de...
Això de diputacions va ser un dia que estava en una sala de festes al Rivera,
i estava
prenent un whisky, i li va dir una senyora, oiga, esto las diputaciones, no, las sacaremos. Llavors va anar al PSOE i va, eliminem les diputacions. Estupendo, fantàstic. A Catalunya aquest tema no ens preocupa. Però tenim una altra estructura territorial i tant de bo que en tindríem menys, no? Ja tenim els consells comarcals i tal.
Sí.
Però El resta d'Espanya, les diputacions, bueno, les diputacions encara juguen un paper.
Sí, sí.
I el País Basc, que són, que tenen caràcter històric, que tenen un, que recapten els impostos i tal, què? També se'ls, també els fotran fora, les diputacions? Bueno, és que el que ho ha posat no s'ho ha pensat. No s'ho ha pensat.
Aquí a Sant Cugat també recapten els impostos i bé que funciona.
Sí, exacte.
Vull dir que...
No, però vull dir que Catalunya sempre s'ha dit...
Ja.
Ah, és que no...
I que, quan la realitat és que però... són 5.000 milions d'estalvi, diuen, en global, la mesura aquesta.
El xocolata del lloro.
Exactament, vull dir, és demagogia pura.
País Basc, ràpidament hauran de sortir País Basc i tocar-les, perquè els diputacions consideren organismes històrics, a part de les funcions que fan, que són els que recapten els calés i li passen al govern.
Sí,
per i, per exemple, Andalusia, suposo que les diputacions tenen un paper.
I que hi ha molts poblets.
Ah, bueno, i creu de la Maia, consejos d'alcaldes, no? Què?
Sí. Bueno, perquè és, si deien, l'equivalent també a les diputacions, amb el tema dels consejos d'alcaldes.
Llavors els consejos d'alcaldes que faran consorcis i acabaran siguent una diputació, o què? Per això dic que no s'ho han pensat ni 2 minuts.
No s'aguanta per enlloc i des del mateix PSOE hi han sortit veus molt discordants en aquest sentit. Home. Extremadura, Castella-La Manxa, Andalusia, vull dir, i a part que ja donen un servei a moltes municipis petits de pocs habitants, que depenen totalment de la Diputació.
El tema dels consells comarcals, que és una figura que existeix pràcticament només a Catalunya, si no m'equivoco, hi ha alguns altres territoris. El tema de les comarques, els consells comarcals fora d'Espanya, per exemple, no estan estructurats perquè depenen de... de la Diputació.
Jo crec que és un cas només de Catalunya.
És un cas de Catalunya.
Bueno,
el Consell Comarcal en el seu dia va ser un invent de Convergència per guanyar poder territorial, també va ser
així. Sí, però estava contemplat, vull dir que era una figura que es podia acollir des de la Constitució Espanyola, vull dir, hi ha comunitats que ho han fet.
El problema d'aquí és que hem superposat estructures, diputacions, consells comarcals, àrees metropolitanes, vegueries, que estan aprovades però no s'han desenvolupat, és un desori. Ara, allà on l'estructura és un govern autonòmic, pensem que hi ha moltes regions
tot
i moltes
cas,
espanyoles que han milers de pobles molt petits, molt petits. Sí. L'única manera de funcionar és amb el suport directe, no suport, l'actuació directa de la Diputació. No?
Bueno, en tot cas serà...
Passa al poble de Lleida i Girona i dius, oh, sí, però si són 15 habitants, com han faltat al poble? Bueno, perquè els ha fet la Diputació, evidentment. Jo crec que són mesures impulsades.
En el proper plenari... I
després dius que és regeneració democràtica, això, perdona.
En el proper plenari municipal pues, hem tingut... hem presentat la moció de defensa de les diputacions. Serà interessant veure la posició de la presidenta de la Diputació al respecte.
Jo crec que s'ha mostrat contrària i de fet va fer declaracions respecte de que fer a la valenta doncs aquest tipus de sobre el tema del Consell d'Alcaldes o Diputacions així a la valenta en un pacte sense tenir en compte com funcionen les estructures organitzen les comunitats. Jo crec que en aquest
és un
cas,
brindis al sol el que ha fet Ciutadans.
Des del punt de vista, jo crec que de Catalunya i m'atreviria a dir de moltes formacions catalanes incloses les d'aquest pacte com és el cas del PSC o a través del PSOE, crec que no estaria massa d'acord.
De totes maneres, aquest país, de Catalunya, no s'ha parlat mai més de suprimir les diputacions des que té majoria Convergència. Des que Convergència...
És veritat.
Des que controla les diputacions no s'ha parlat mai més. Quan ell se diu que fins al 19, de moment. A partir del 19 ja veurem què passa a les diputacions. Però és veritat, no s'ha parlat mai més de les diputacions quan abans era el papus. Que jo no estigui a favor que és mentir les diputacions, estic a favor que se simplifiqui l'estructura.
Però en aquest cas, quan en aquell moment Convergència no les controlava en absolut, no. És quan van aparèixer la necessitat de fer un contrapoder.
Pròtesis artificials introduïdes per Javier de Burgos el 1833.
Toma ja.
Sí, el que deies de la Convergència amb el tema, per exemple, de la Corporació de Barcelona, que era
metropolitana.
Sí.
Bueno, el 1988 o 87, amb les noves lleis territorials famoses, que es va veure, no? Allò que es digui, la Catalunya carlista controlada per Pujol contra la Catalunya metropolitana controlada per socialistes, una de les coses que va fer el Pujol és dissolt l'àrea metropolitana, la Corporació Metropolitana, no? Perquè no li fes de contrapès, no? Bueno, en fi, això són coses de la història.
Doncs tenim aquest debat a partir d'avui, ja veurem com
sí,
avança.
Sí, fins divendres a la nit, també.
A les 9 de la nit de divendres.
És per sucar i pa.
Ja.
Primer el dissabte, dius, hòstia, un dissabte en ple? Bueno, qui va fer el diumenge?
Exacte.
Qui va fer el diumenge? A veure qui ho supera, això, no? I dius, i ara el divendres? I el divendres a la nit? Bueno, el divendres a la nit deu ser la votació.
Sí, però és que tot plegat és...
Es veu, vaig llegir-ho, que el canvi aquest de dates, de fer-ho dissabte a fer-ho divendres, implicava que si en cas vacances aquelles sí. generals sí. serien, haurien de ser un dilluns uh-huh. i per tant va per aquí la qüestió.
El president del Congrés, el Patxi López, va proposar aquest canvi
per aquests números es podrien fer el primer dia també, no? Ja se sap el calendari, fer els càlculs el primer dia, no? Diu, oiga, para que cuadren el 29 de junio té que ser tal dia, ja està, i en punto.
Uh-huh. És aquest escenari que jo crec que...
Ens agrada la improvisació.
De totes maneres, a Catalunya, amb el bo i dolent, és un referent al sentit de dir que fins a l'últim minut hi ha temps, tenim una experiència de fa 4 dies, no? Per tant, a veure, hi ha vida després d'aquesta setmana. Jo crec que se seguirà negociant i intentaran fer altres combinacions, ja estic convençut.
Sí.
Perquè tinc els meus dubtes que realment, en el fons, hi ha algú que li interessi que s'avanci les eleccions, tinc els meus dubtes. Perquè què? Per pujar mig punt? Per pujar un punt i mig? Per tant, jo crec que s'exaurirà fins a l'últim segon a les possibilitats. Per tant, bueno, tenim 2 mesos, tenim 8 programes aquí per seguir parlant del tema.
La setmana que ve ja en parlarem.
Jo ja pateixo perquè ja tot s'acaba resolent en cap de setmana. I els equips del cap de setmana estem treballant una animalada des de fa molt temps.
Si has fet un màster aquest últim any. Ja
sí, no, però estem una mica esgotats, els caps de setmana.
Tot sigui això.
Són negociacions de pactes, són negociacions de vagues, i quan no, escolta, més on no parar.
No, però que jo crec que sí. Seria estúpid a 22 mesos, pel concert que és llarg o curt, 22 mesos que no se seguís aprofitant, no? Perquè, total, estem al primer round.
Doncs això serà a partir d'avui, precisament un dia que avui coincideix amb la sortida d'Hernán Lotegui de la presó després de 6 anys i mig, que jo pensava aquest matí, ha estat a les 9 del matí, o sigui,
sí.
fa una...
Ja ha sortit?
Una mica abans de les 9.
Una mica
sí.
abans de les 9, deia, home, dic, precisament ara que teníem aquest focus ficat al Congrés amb l'inici del debat, apareix aquesta figura pel mig i que ha suscitat, precisament suscita entre els acords de Podemos també el tema del tractament de presos, ha estat també clau per una victòria al País Basc contundent que ha restat a l'esquerra Abertzale vots a favor de la formació de Pablo Iglesias en aquells territoris. Una figura controvertida i que també, doncs, no sé, ara l'escenari, ja ha dit, deia el New York Times, que vol ser candidat a l'Endacari.
Però de moment jo crec que aquests dies Arnaldo Tegui ha sortit de la presó, li faran uns quants homenatges i ja s'estan vigilant aquests homenatges amb... No fos cas que hi hagi algun comentari o alguna cosa fora de to, però de moment jo no crec que tenim un debat molt interessant sobre el govern espanyol. I en el moment en què comencin a obrir-se més possibilitats, o ell ho deixi més clar, que vol presentar-se, doncs, primer a les primàries del seu partit per poder encapçalar la llista electoral, etc. Això ja tornarà a ser un problema, però de moment ara...
Ja, però deia justament amb aquest inici de debat que aparegui aquesta figura que...
També hem de veure les èpoques, no? Vull dir, la situació quan Arnaldo Tegui entra en presó, a la que quan surt, no té res a veure. Al País Basc, afortunadament, no tenim la violència a terra, vull dir, i la situació està molt més calmada, i per tant potser les expectatives són més grans de les que realment seran. Vull dir, perquè vull dir, la política ha canviat molt, el País Basc, vull dir, que dic, està tranquil, o sigui, el paper que està jugant el PNB aquí, fent aquí distància també amb el tema Catalunya, doncs hem de veure com evoluciona, com molt bé deia, avui serà una època que ja sortirà molt als mitjans, perquè se li tenen preparats alguns homenatges, que va ser l'Audiència Nacional ha permès.
Però els vigila amb lupa.
Evidentment, és normal, vull dir, i perquè antecedents n'hi ha, i a partir d'ara doncs, hem de afrontar-ho amb tranquil·litat.
Però jo crec que aquests primers dies serà mediàtic, però poca cosa més.
De totes maneres, sabeu si m'equivoco, té 5 anys d'inhabilitació, no?
10, crec.
10?
No sé, ara
és igual, com a mínim no es podria presentar en aquestes i probablement a les altres.
Però es pensa presentar igualment, bueno, per això et dic que ja donarà titulars.
Estic d'acord, el País Basc ha canviat en positiu, suposo que la gent té aquesta percepció, i per tant jo no sé fins a quin punt persones que recordin opcions que estan identificades en un període molt concret i molt desagradables i que donaven cobertura ideològica, deixem-ho així, opcions ja oblidades, afortunadament, jo crec que la gent valora que oblidades, afortunadament, jo no sé si això té gaire rendibilitat política, eh? aquesta espècie de tornar psicològicament a 10 anys enrere. Jo crec que el País Basc, afortunadament, jo m'alegro molt per ells, han superat aquestes fases. Jo crec que el PNB està molt ben instal·lat amb un discurs molt diferent, i per tant, el qual no vol dir que aquest espai ha demostrat que és molt sòlid i hi ha un vot aquí inoxidable que segueixi a tindre un 7, un 8, un 9, un 10%, i tal i qual, no? Però jo crec que com a proposta de futur, o fan una gran reconversió, no? Fa una gran reconversió la figura aquesta i tot el seu entorn, de dir, bueno, estem un nou Euskadi, per tant, la lectura i la política és diferent, o jo crec que la gent no... El passat polític no voldrà tornar.
I tant que no, jo estic convençut.
Jo estic convençut. I per tant, jo crec que té un sostre electoral bastant... A no ser que faci aquesta reconversió, que es transformi en un partit d'esquerres al País Basc, nacionalista, no? I tal, independentista i tal, però que fa tàbula rasa del passat i es recicla.
S'adapta als nous temps.
Llegeixo a veure si algú sap traduir. Té 10 anys d'inhabilitació especial per l'exercici de dret de sufragi per passiu, sí. Inhabilitació especial per treball o càrrec públic.
Sufragi passiu vol dir...
Exacte.
Doncs 10 anys. En tot cas, que avui a la rebuda...
Perdona, 10 anys a partir de que surt de presó o 10 anys des de que se li posa...
Això ja no ho diu, perdoneu-me. Perquè llavors n'hi quedarien 4 i mig.
Clar.
Deu ser... No, home, el que marca...
Ell n'ha fet, exacte, 3 i mig. Les matemàtiques mai han sigut el meu, perdó.
Això marca la condemna. Ah, que la condemna digui a partir... Normalment jo crec que és a partir de la sentència.
De la sentència.
Clar, però aleshores no seria un problema perquè es presentés...
No, però vol dir que no es pot presentar als propers, si probablement a les altres. Quan toca als Països Baixos les eleccions?
Ja.
Però no es pot presentar ni aquestes...
Després de l'estiu, em penso.
Sí, amb possibilitats de sortir no es pot presentar aquesta ni les altres es podria presentar. Si queden 5 anys i pico encara...
Les properes.
Que avui entra la gent que l'ha anat a rebre la sortida.
4 anys és llarguíssim. Si no es pot presentar ara i tal, d'aquí 4 anys ja això és un... Ja la seva... Ja és...
Pràcticament ja serà una persona mig oblidada. Avui ja no tindrà el protagonisme...
Bueno, escolta, ja es veurà.
Ja es veurà, exacte.
Ara, complir la sentència, sortit, ja està, i punto. I ara que es dediqui a fer política el que vulgui, tu.
Esther Díaz.
No, anava a dir que entre les persones que han anat avui a la sortida del presó a rebre li havia, doncs, per exemple, Lluís Llach, Santiago Vidal, també David Fernández... Doncs, com sempre, dèiem, País Basc marca distàncies amb Catalunya, però els lligams sempre es mantenen i els crits eren d'independència, pel que he sentit.
Llàstima que lligam siguin amb el Tegui, però bueno.
Ja.
En tot cas...
A Irlanda, el tema de les eleccions, que en parlàvem de hem vist eleccions a Portugal amb aquesta gran coalició d'esquerres, hem tingut el tema de Grècia, a Espanya veurem què passa, i ara Irlanda se suma amb aquest auge de l'esquerra, diuen, titllen des de fora, d'esquerra més radical, amb el Sinn Féin, amb els millors vots a la República Irlandesa, parlo. Han passat de 14 a 32 escons o 31 escons.
Què es va fer? Perdona,
el divendres.
Com ha quedat això? Perdona,
que... Ha quedat amb el centre de rebaixat, que eren els que estaven governant, i al final queden amb el...
Irlanda.
A Irlanda, a República, insisteixo, eh?
Sí.
Han quedat amb el candidat al Fine Gael i la Fianna Fáil sumaran poc més de 79 escons necessaris per la majoria absoluta. Per tant, els dos partits d'esquerra amb més, suposo, afegits haurien de... hem de marxar allà, m'estic enrotllant massa.
Bueno,
un altre mapa que dèiem, Irlanda, aviam com...
El propi dia per anar i d'Escòcia, que Escòcia, i que com se'n vagi a Anglaterra, que ells s'han quedat a Anglaterra per perseguir Europa, que com sigui Anglaterra... Bueno, això ja es comentava quan el referèndum. Quan se'n vagi a Anglaterra a Europa, ells s'aniran d'Anglaterra, perquè volen ser europeus.
Doncs aquesta, venga, cuidao, aquesta, deixar aquí, que arribarem amb 3 i 9 res a les del matí, l'Alfredo Vergo, gràcies, l'Ester, Castanyer...
Adéu, bon dia.
Nosaltres tornem demà a partir d'un quart de 10. Els deixem ara amb el programa 104 Fons en companyia de la Carme Reverter. Siguin feliços.
El gall del monestir.